Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 2 de febrer de 2024. Us acompanyem des d'ara i fins les 12. En nom de tot l'equip que tenim repartit per Canal 20, Olèrdola, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui és 2 de febrer, dia de la Candelera, així que d'aquí uns minuts al Marc Paredes li preguntarem si l'hivern és fora o si al contrari és ben viu. I és que, com fem els divendres, després del sumari, hi ha la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. I tot seguit els esports, una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i una entrevista. Avui amb l'home de la setmana, el tècnic del Noia, Pere Bàries, que anunciava que plegarà a final de temporada. Tot parlant d'hoquei del Noia, ens plantarem a 9:15, primera cita amb l'actualitat de les 3 que tenim cada matí dins el magazín. 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques. Després del flash, saludem la Clara Cols, que ens porta una pila de recomanacions teatreres. Així començarem amb bon peu l'any i feu-li cas perquè sempre són molt i molt interessants totes les propostes que recomana. A més, quin millor moment per anar a teatre. Sempre és bon moment, però quin millor moment que a inicis de febrer, amb aquest fred, els dies més curts, bé, molt de gust entrar dins un teatre i gaudir de les històries que ens hi expliquen. A les 10 obrirem la segona hora amb el Manel Roures i la Neus Baldric, que ens presentaran un projecte musical i educatiu de nom Som Mainada. Amb ells arribarem a 11:15, el segon flash informatiu d'aquest divendres. I seran 11:05 o 6 minuts quan obrirem l'agenda al detall. Sempre té dues pàgines, dues propostes, dues activitats. Avui, d'una banda, presentem la segona edició de l'Escola d'Hivern del Casal Popular de Vilafranca, que enguany centren en l'extrema dreta. Ens ho explicarà l'historiador i membre de la comissió organitzadora, Arnau Cobo. I l'altra activitat que recomanarem és el Carnaval de Sant Jaume dels Domenys. En parlarem amb l'Andrea Méndez, membre de la Junta del Carnaval de Lletger. Ens quedarà encara una hora per compartir, una hora intensa, que obrirem amb les estrenes cinematogràfiques a càrrec del Marc Compte i parlant de premis també, perquè és temporada de catifa vermella i de glamour, d'una banda els Feroz, que ja s'han donat divendres passat, i de l'altra els Gaudí, que la gala té lloc aquest diumenge. A 11:45, el darrer flash informatiu, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i entomar ja la recta final d'aquest divendres i d'aquesta setmana. Un final on prima la paraula, però serà musical perquè parlarà de música. I és que conversarem amb el cantautor riudevillenc Cesc Freixas, que justament aquest diumenge arrenca la seva gira de comiat dels seus escenaris, aquest Fins aviat. Així transcorrerà aquest divendres 2 de febrer al Penedès en xarxa, que estrenem tot seguit.
temps.
Una previsió meteorològica que ens acosta cada divendres al Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia.
Marc, avui és la Candelera.
Avui és un dia molt especial, per aquests amants de la meteorologia, que el tenim assenyalat en vermell al calendari, perquè la dita diu que si la Candelera riu, l'hivern és viu, però en canvi si plora, no, l'hivern és fora.
I avui, això com ho sabrem?
Avui només cal treure el cap per la finestra per saber si la Candelera riu o plora. Ara mateix hem començat el dia amb un cel mig enterbolit, però a mesura que avancin les hores, el cel tendirà a destapar-se i, per tant, el sol lluirà de valent. Per tant, la Candelera riurà i això voldrà dir que l'hivern encara té corda. Ara bé,
segur? Els
mapes diuen el mateix. Doncs sembla que en aquest cas la dita es contradirà una mica, perquè ara mateix estem amb aquest temps molt anticiclònic que els homes del temps ens aferrem a aquell mapa que assenyala una mínima de canvi per poder pronosticar alguna cosa, perquè la veritat és que seguirem amb aquesta monotonia. Per tant, durant avui ja continuarem amb aquest sol, amb aquestes temperatures altes, que s'allargaran durant tot el cap de setmana. Per tant, serà un cap de setmana de suavitat absoluta i pel domini del sol les boires desapareixeran. Per tant, tindrem un cap de setmana plenament tranquil, i els canvis de temps, que és el que volem anunciar, ara que ja
la
som
pluja,
al mes de febrer,
la pluja, si plourà, la pluja, no? Que estem en sequera ja.
Sí, en fase d'emergència.
Decret d'emergència.
Doncs la pluja sembla que a finals de la setmana vinent, pels vols del dia 8-9, sembla que per la setmana vinent, el divendres, podríem tenir un petit canvi de temps. No sembla gran cosa, però els mapes ara mateix insinuen aquesta petita línia frontal que hauria d'escombrar totes les comarques catalanes i, per tant, deixar-nos una miqueta de precipitació i, això sí, una baixada de les temperatures. Però veurem, el dimarts podrem afinar encara més el pronòstic i el divendres esperem que sigui el dia, doncs, aviam si aquestes precipitacions acaben d'arribar o no, perquè és el que et dic, que ens aferrem a qualsevol mapa que ensenyi una mica aquesta petita, no?, línia frontal que sembla que ens hauria d'afectar durant la setmana vinent.
Ens has parlat de la tradició catalana, de la dita catalana de la Candelera,
sí,
però
sí.
D'aquí unes hores sabrem què fa la
marmota
Phil, no?, als Estats Units.
Sí, estarem ben atents, perquè a vegades sí que és cert que es contradiuen, no?, la Candelera i la marmota, però normalment els darrers anys sí que van en consonància. Veurem aquest any què passa.
Això mateix. Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Els esports.
Iniciem la prèvia esportiva amb els partits penedesencs més destacats d'aquest cap de setmana i una conversa. Avui amb el tècnic del Noia, Pere Bàries, que aquest dimecres ha anunciat que deixa l'equip a final de temporada. Amb ell farem balanç del que va de curs i parlarem del Barça-Noia de dilluns. Anem ja fins a Ràdio Sant Sadurní, on hi ha l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva i ho fem com sempre amb el futbol, i és que el Vilafranca, en zona de descens, visitarà diumenge el Reus a les 5 de la tarda en la 19a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. Ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 17a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, que tancarà dilluns el Noia visitant a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana per enfrontar-se al líder, el Barça. Abans, però, diumenge a les 12 del migdia, el Calafell es desplaçarà a l'11 de setembre per enfrontar-se al Lleida. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, 13a jornada amb els dos enfrontaments penedesencs demà. A les 8 del vespre, el Vilafranca rebrà el Lubians i mitja hora més tard, a 8:45 del vespre, el Vendrell visitarà el Sant Cugat. I després d'aquesta prèvia esportiva, saludem ja el tècnic del Noia Freixenet. Pere Bàries, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
A les portes ja d'aquesta 17a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, jornada que pel Noia no es disputarà fins dilluns. El Noia tanca la 17a jornada al Palau Blaugrana.
Sí, desplaçament complicat, més complicat que ens podem trobar aquí a l'Hoquei Lliga i a més en un dia i un horari completament especials i diferents. Però mirarem d'adaptar-nos-hi.
El Noia arribarà al Palau com a segon i s'enfrontarà al líder de la competició, justament un Barça que en el que portem de Lliga Domèstica només ha cedit un punt i va ser en la primera volta amb el Noia.
Sí, bueno, dos punts, l'empat, no?
Sí. Exacte, sí, els dos
punts. Doncs, bueno, sí, sí, és un equip intractable. Precisament, doncs, l'últim partit que van jugar aquí a casa, aquí al Palau Blaugrana, va ser contra el Voltregà i els van aplastar 13-1. Jo he estat mirant, revisant el partit i la veritat és que estan en un bon, molt bon moment. Com és de preveure, el Barça normalment quan arriba a aquestes alçades de competició, que és quan es juga molta part de la temporada, tant a nivell de Lliga Europea com d'aquí doncs, més o menys la Copa, doncs el Barça sempre arriba en un estat de forma brutal i la veritat és que genera molt de respecte. Estan amb un ritme molt alt, amb tots els jugadors, penso, en molt bon nivell, amb un primer equip que normalment presenta el mateix equip inicial que esgota molt. Veurem, però l'escenari és molt complicat. Juguem sobre parquet també, que sempre ens fa les coses una miqueta més difícils. Però jo soc optimista de mena i llavors intentarem sorprendre'ls i intentarem sumar algun punt més, igual com vam fer la primera volta.
Però no sé si estaràs d'acord amb mi en que el Barça, ja de normal, però aquesta temporada potser encara es nota una mica més, que va amb una marxa més que la resta d'equips en una temporada on està tot molt igualat, però sí que hi ha aquesta escletxa del Barça.
Sí, mira, jo si vols que et digui la veritat, a principi de temporada tenia claríssim que el Barça era el màxim favorit per quedar campió de Lliga, quan hi ha la fase regular, i el playoff també penso que segueix sent el màxim favorit, però potser admet alguna sorpresa més. Però també és veritat que em pensava que aquesta igualtat que hi ha a la majoria d'equips de l'Hockey Lliga, que també afectaria una mica el Barça i que hi hauria més equips capaços d'esgarrapar-li algun punt. La realitat és que no ha sigut així i que, per tant, doncs, el Barça està desmarxat a la primera posició, intractable, és impossible de creure o pensar avui en dia, i crec que en el futur immediat algun equip serà capaç d'en una lliga regular a treure-li aquesta primera posició a curt termini. Per tant, doncs, bueno, mirar de fer un bon paper, nosaltres hem de fer el nostre camí, pensar que més enllà del partit del Barça encara ens quedaran 9 jornades més per acabar la Lliga i que, per tant, doncs, tot el que sigui sumar ens apropa una miqueta més a l'objectiu de ser segons i en aquesta línia estem, però sí, la veritat és que estem davant d'un rival intractable. Bueno, és una mica utòpic fins i tot pensar que nosaltres serem capaços de guanyar veient els resultats que han fet al Palau Granà, que crec que només ha hagut un equip que ha sigut el Lleida que l'ha portat al límit. Crec que els altres rivals han perdut de molt, però bueno, nosaltres estem per intentar competir, per intentar fer les coses ben fetes i en aquest sentit hem treballat i treballarem.
Pere, sí que és veritat que a banda del Barça, tota la resta d'equips sí que esteu molt, molt igualats, estan costant tots els partits, estan havent moltíssimes sorpreses, a més, durant la temporada, que sempre s'ha agraït, no?, començar a mirar un partit i no saber com acabarà.
Sí, bueno, a vegades, quan ens entrevisteu, no sembla que tirem molt de tòpics i doncs, un altre cop, el partit complicat, vols dir que serà complicat aquest? Doncs la realitat és que sí, els equips d'Hockey Lliga, ja fa temps que ho comento, doncs que tots són capaços de presentar-te un quintet inicial molt competitiu, alguns fins i tot amb plantilles més llargues. Avui en dia, jo diria que és impensable creure que algun equip no treballa bé a la part física, que durant algunes temporades doncs, podria ser un factor determinant en quant a treure més punts. Per mi segueix sent un factor important, però penso que la majoria d'equips ho treballen bé, per tant, doncs, cada cop marca menys diferències, potser el ritme que pugui haver-hi. I la veritat és que fa que sigui molt atractiva la competició. La llàstima és que no puguem, que no sigui atractiva per totes les posicions, no? Que doncs, com comentàvem abans, que el Barça se'ns hagi escapat. Però sí que és veritat que no hi ha rival fàcil, no hi ha rival petit. Nosaltres venim de guanyar a casa mot Girona 5-1, però era un rival que venia de sumar 7 punts de 9 visitant Voltregà i visitant Reus, que són dues pistes complicadíssimes. Per tant, doncs, em sembla que la trajectòria era molt bona, ja tinc a rival fàcil, nosaltres vam guanyar 5-1, però no va ser fins a la part final del partit que ens vam poder acomodar una mica, a la mitja part anàvem 1-1, per tant, per mi no hi ha rival fàcil, nosaltres, per exemple, doncs, només portem una derrota a l'Hockey Lliga, va ser precisament contra el Girona, però, però sí que hem arrencat 6 empats, alguns d'ells a casa, on previsiblement segurament si haguéssim preguntat a l'aficionat del Noia, ja no l'aficionat en general, l'aficionat del Noia, doncs preveien alguns d'aquests resultats que haguessin guanyat, i en canvi no va ser així, no? Que les coses, doncs, avui en dia tots els entrenadors penso que treballen bé i que intenten portar els partits al límit. Nosaltres, per exemple, vam empatar a casa contra el Mataró, un partit que probablement per joc ens mereixíem guanyar, però que l'altre equip doncs, també va saber jugar amb les seves armes i va competir fins al final. Per tant, doncs, sí, insisteixo, la lliga molt, molt competida, molt complicada, per això nosaltres se'ns està donant bé per poder-nos marxar una mica d'aquest grup, que em sembla que en una franja de 4 o 5 punts hi ha, no sé si en 10 equips, per tant, doncs, sort que marxem d'aquí, perquè hem de pensar que aquests equips estan lluitant per entrar a Europa, però també estan lluitant per mantenir categoria ara mateix. Per tant, doncs, ens dona un punt de tranquil·litat, això.
De fet, als equips de Copa va estar lluitadíssima aquesta entrada a la Copa del Rei. Dimarts es fa el sorteig.
Sí, a veure quin rival ens toca. La veritat és que no tenim cap mena de preferència. Sí que ens fa molta il·lusió poder-hi participar. L'any passat doncs, no vam poder avançar de quarts de final. La veritat és que parlant en plata va ser una ventallada forta. I mirarem aquest any, doncs, que també hi arribem com a caps de sèrie, doncs mirar de poder-nos classificar com per semis i veure una miqueta més a prop una possible final. Els rivals, la veritat és que... No sé, diria que no n'hi ha cap de fàcil. Calafell com a anfitrió, Reus, ens poden tocar, no recordo.
El Coll i Igualada.
El Coll és un rival que sempre porta els partits al límit, i que a nosaltres especialment no és un rival que ens hagi posat mai les coses fàcils, i l'Igualada és un equip molt jove que segur que afrontarà aquesta competició amb molta il·lusió, i ara mateix no sé si va quart l'Igualada o cinquè. Serà un rival a tenir molt en compte, amb molt de talent. Ja dic, no fa de mal dir un rival, perquè em sembla que serà molt, molt difícil qualsevol dels partits que ens puguem trobar.
Dimarts sabrem quin serà el rival del Noia als quarts de final d'aquesta Copa del Rei. Pere, amb tot això que estem comentant, com valores el que portem de curs, segons a la Parlem Hockey Lliga, amb Europa ja deixada enrere, a les portes de jugar la Copa del Rei, quin balanç en fas?
Bé, penso que la temporada està sent de notable. De notable i de notable alt, fins i tot diria. Però sí, és cert que tenim l'ataca de la competició europea. D'entrada, penso que l'equip hagués pogut competir millor i jo com a màxim responsable n'assumeixo molt d'aquesta responsabilitat a Portugal, haver competit millor i poder jugar a la Lliga Europea, que malgrat doncs, sempre és molt difícil poder avançar, sí que et situa a l'èlit mundial, no? I penso que el club es mereix, el Noi es mereix per història, per tradició, dintre aquest esport, està entre els millors. Però no ho vam aconseguir, i després, si és cert que a la CERS, doncs no vam estar bé. Penso que el partit d'anada, on vam fer un molt bon partit, l'equip va treure molt menys premi del que es mereixia, i a la tornada penso que ens va anar tot del revés, i l'equip ho va intentar. Segurament a la primera part, on no vam estar prou bé, l'equip va tenir molt més càstig del que es mereixia, i a la segona part, on l'equip va estar bé, va tenir molt menys premi del que es mereixia. Però és que això doncs, és la gràcia de l'esport. Tinc claríssim que nosaltres som millors que el Monza, però a nivell de resultat no ho vam demostrar, i per tant no ens vam classificar. I això per mi sí que és una taca important a la trajectòria de l'equip durant la temporada. Per sort, doncs, l'esport et dona més oportunitats i bueno, dilluns jugarem contra el Barça i per mirar mantenir aquesta segona posició i d'aquí un mes, doncs, a principis de març, crec que hi ha la Copa, per tant, doncs, tant de bo ens puguem redimir i puguem lluitar per algun títol més.
Pere, estem veient, sobretot en les darreres setmanes, que mica en mica va pujant el nivell del conjunt. Des de les primeres setmanes ja dèiem, no?, que les noves incorporacions s'havien incorporat molt bé, estaven creant un gran conjunt. Com està el vestidor? Quin ambient es respira?
Pues el vestidor crec que està molt tranquil. Penso que és un vestidor molt ambiciós. Penso que a vegades aquesta ambició fins i tot ens ha pogut penalitzar una miqueta a nivell de joc, però crec que a la llarga ens donarà fruits. Crec que és un vestidor molt unit. La meva sensació és que hi ha molt bon ambient. Procuro no participar massa del vestidor, perquè penso que és un espai molt dels jugadors, on ells s'han de sentir molt còmodes. Jo com a entrenador doncs, hi entro lo just, però evidentment per força hi haig d'entrar, no es faltaria. I la meva sensació és de molt bon companyerisme, fins i tot d'amistat entre alguns d'ells, de molt bon rotllo, i això doncs, penso que també ajuda en els moments difícils. I vam tenir un moment difícil després del Monza i l'hem sigut superar doncs, contra el Girona, fent per mi un dels millors partits de la temporada, amb molta seriositat. I com vaig dient, l'equip penso que està... sí que han hagut fases de joc molt bones. Potser no hem tingut la continuïtat suficient en aquestes fases de joc excel·lents, però sobretot penso que l'equip està competint molt bé. Excepte algun partit en concret, estem encaixant pocs gols. Ara mateix crec que, si no m'equivoco, som el segon màxim golejador i el segon equip menys golejat de l'Hockey Lliga. Això diu molt de com competim, i més quan segurament considerem que tenim la sensació tots que de vegades fins i tot sembla que tinguem poc gol i en canvi anem som els màxims golejadors. Vol dir que generem ocasions, vol dir que l'equip està molt implicat en el projecte, i en quant a les incorporacions concretament, doncs penso que ens estan ajudant. Amb el que volíem amb cadascun d'ells, si cert que els últims partits no hem pogut comptar amb Humberto, però amb Humberto teníem claríssim que ens donaria un plus més en quant a intensitat, no només als partits, sinó en el dia a dia, el treball al dia a dia. No hem d'oblidar que el més important gairebé és el dia a dia, que no pas els partits. Si el nivell és alt, és molt probable que el partit també el doni mal, i l'Humberto amb això ens ajuda moltíssim. L'Ivan és un jugador completíssim en molts aspectes i s'ha integrat molt bé dintre l'equip, dintre del model de joc, i el Rovira, doncs, que venia d'inactivitat, penso que mica en mica està posant el seu gra de sorra per ajudar cada cop més a l'equip. Penso que és un jugador que té molt de gol, i a part de gol, que és el que ens pot ajudar molt, també ens ajuda en el fet que és un jugador esquerrà, que era un perfil de jugador que ens faltava dintre la plantilla, i penso que ens dona molt més marge de treball quan per exemple, en superioritats o en altres tipus de finalitzacions. Per tant, jo a títol personal estic molt content amb l'evolució dels dos jugadors, i no només de les noves incorporacions, també de l'equip, perquè penso que tothom està tirant molt del carro, des dels més veterans, Jordi, Aleix o Xavi Costa, als més joves, el Toni o el Martí, fins i tot el Jan, no? que no tingo pràcticament minuts, però penso que és un jugador que està molt implicat en la plantilla. No, només puc parlar bé de l'equip, aquesta és la veritat. Mm-hmm. Està sent una temporada en aquest sentit. Llàstima, ja torno a repetir, dels resultats de competició europea, però en quant a treball, a l'ambient de treball i en quant a resultats de l'Hockey Lliga, doncs fantàstica.
Amb això ho deixem, Pere, com sempre, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Que vagi molt bé el partit de dilluns amb el Barça. Dimarts sabrem quin serà el rival a quarts de final de la Copa del Rei del Noia. Ens en farem ressò, com sempre. Ens retrobem ben aviat. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Obrim aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. Un 43% de la població de Vilafranca té un carnet de la Biblioteca Torres i Bages, la qual ha vist augmentar aquest 2023 el seu nombre de préstecs. Aquesta setmana, la Biblioteca de Vilafranca ha publicat les xifres oficials del 2023 en matèria d'usos, disposició de documents i volum de socis. Un any on la biblioteca ha rebut més de 104.000 visitants, uns 382 al dia, i s'han creat 1.252 carnets nous. En total, unes 17.200 persones, el 43% de la població vilafranquina, disposen avui dia del seu carnet de la biblioteca. Una de les dades més positives de l'any ha sigut, a més, l'augment del nombre de préstecs realitzats, que ascendeixen a 78.675, destacant els préstecs de llibres infantils, que en 5 anys han augmentat un 145%, una xifra molt positiva que comença a equiparar-se a les aconseguides abans de la pandèmia. El comunicat de la biblioteca també apunta que aquest any 2023 hi ha hagut un increment notable en el servei de préstec interbibliotecari, el qual ha permès demanar 11.931 documents a altres biblioteques catalanes de manera gratuïta. Pel que fa a la programació, l'equipament municipal ha dut a terme 62 sessions de lectura, 59 activitats i 65 visites escolars. Unes dades que no fan més que demostrar l'interès que té la Biblioteca Torres i Bages per la població i centres educatius de Vilafranca, tot i la manca, això sí, de personal. Un altre servei que ofereix la biblioteca és el seu fons documental gratuït, que des del passat desembre disposa de 67.103 documents visuals, sonors i en paper. Els més demanats per la ciutadania vilafranquina aquest 2023 es poden consultar a través del web de la Biblioteca Torres i Bages. Ferran Andreu, nou president de la delegació de l'Alt Penedès de la Cambra de Comerç. Andreu gaudeix d'una dilatada trajectòria empresarial, especialment vinculada al sector vitivinícola i a la transformació digital. L'empresari de Sant Sadurní és propietari de No Global Advice i ha ocupat càrrecs directius a Jovell Camps Prime Brands i Novi, el clúster vitivinícola català. Aquesta experiència se li suma a un perfil social fortament vinculat als àmbits socioculturals i esportius. En concret, Andreu va ocupar la presidència de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní i també va ser president del Club Esportiu Noia Freixenet, a més de presidir l'Associació Espanyola de Clubs d'Hoquei Patins i també va ser membre fundador de l'Associació Europea de Clubs d'Hoquei Patins. Aquesta designació representa el relleu de Ramon Giró, que ha ocupat el càrrec durant l'últim mandat. En les properes setmanes, el nou president nomenarà els empresaris i empresàries que formaran part del nou Consell Territorial durant els propers 4 anys. El Centre de Dia als Quatre Vents de Sant Pere Molanta ha entrat en funcionament aquest dijous. Ubicat a l'edifici municipal El Pàmpol, a plena capacitat, el Centre de Dia està autoritzat per acollir fins a 50 usuaris. Carolina Marcet, directora del centre, ha explicat que el propòsit és que els usuaris se sentin com a casa. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre, mentre que dissabtes i diumenges obre de 10 del matí a 9 del vespre. Dins d'aquest horari es pot fer ús del servei amb flexibilitat en funció de les necessitats. Per més informació es pot consultar la web www.elsquatrevents.cat. El correu electrònic és info@elsquatrevents.cat i el telèfon al 656-673-719. Santa Oliva busca actors per recuperar el ball parlat. Santa Oliva té previst recuperar i estrenar la representació del ball parlat de la Maieta per la Festa Major d'enguany, un projecte que va començar ara ja fa uns mesos quan es va trobar un document que confirmava l'existència d'un ball parlat al municipi a finals del segle XIX. A Santa Oliva es va trobar el ball parlat de l'Espinela, una bandolera aragonesa coneguda per perpetrar la violència per allà on passava. L'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva va encapçalar la iniciativa de recuperar la tradició i va encarregar a Isidre Borrell i Josep Maria Fontanet, amb dos veïns de Santa Oliva, la redacció d'un nou guió. Tot i rebatejar l'obra amb el nom de Ball Parlat de la Maieta i portar a terme alguns canvis en la narració, s'ha conservat la música original del ball, segons han assenyalat des del grup de teatre local.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els divendres, un cop al mes, tenim aquesta sana costum i tradició que mantenim aquest 2024 de trobar-nos, de convocar la Clara Cols perquè ens faci propostes, recomanacions teatreres. Clara, bon dia, ben tornada.
Bon dia, merci.
Avui comença sobretot pensant en els petits, en el públic familiar, moltes vegades denostat, però que formen una massa interessantíssima i pedrera.
I tant, exacte. Al final són els espectadors del futur i se'ls ha de cuidar i se'ls ha d'oferir propostes engrescadores. I n'hi ha moltes, ja en parlem sovint, però aquesta vegada estava remenant una mica la cartellera i realment m'han vingut a petar les mans unes quantes que tindran lloc ara a Viadet i he pensat, doncs mira, fem aquí un bon tros de propostes familiars. A més, així com per talles.
Ah, sí? Què vols dir?
Vull dir que n'he trobat una proposta per 4, per 6, per 10 i per 14, a partir d'aquestes edats. Vull dir que teniu per triar i remenar segons la talla que necessiteu.
Fantàstic, ara mirarem aquestes talles. A més, apuntar que les companyies teatrals que treballen per públic familiar a casa nostra tenen moltíssima qualitat.
I tant, realment ho comentem moltes vegades, no? A nivell de temàtiques, treballen temàtiques complicades, però que arriben d'una manera preciosa al públic familiar i tècnicament realment són obres que juguen ja molt amb les projeccions, amb música, evidentment amb unes interpretacions fantàstiques. Vull dir que realment són aquelles obres que quan hi ha premis, no? Diguéssim, els actors i les actrius o els professionals que treballen en aquestes obres mai no estan inclosos, no? Les categories genèriques, sempre tenen simplement el seu premi, no? El de teatre familiar en global. Però hi ha uns escenògrafs, uns dissenyadors d'il·luminació potentíssims i que els hem de reivindicar.
Comencem amb ressons a Rússia. Em sona a mi, eh? No sé si vaig encaminada
sí,
o no.
Sí, vas ben encaminada. Aquesta proposta es diu Laika. Crec que ja us n'he parlat alguna vegada perquè és una obra preciosíssima de la companyia Xerriqué Teula Teatre, que és una companyia badalonina que fa molts anys que treballen i, a més, si xafardegeu les seves xarxes socials o per internet, veureu que és una companyia que treballa moltíssim a l'estranger. Fan unes gires internacionals, inclús jo coneixia un tècnic que treballava molt amb ells, anaven molt a països asiàtics, al Japó, van moltíssim a treballar. Vull dir que realment són companyies que no són conegudes, però no paren de treballar per tot el món, a més. I Laika és un espectacle que ha guanyat molts premis. No recordo quin any es va estrenar, ja fa temps que la van estrenar. I de tant en tant la tornen a programar a Catalunya i jo recomano molt que aprofiteu perquè costa que la tornin a programar perquè us dic tomben molt, però és una obra molt bonica i ara la trobareu al SAT Teatre de Barcelona i durant 4 dies, 2 caps de setmanes, aquest que ve ara i d'aquí 15 dies. I us la recomano moltíssim perquè és una obra, ja us dic, multipremiada, que ens explica la història de la gosseta que va ser el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra, aquesta famosa Laika. I és un espectacle que ens parla de les meravelles del cel i de les injustícies de la Terra.
Que poètic.
Sí, a més, una escenografia molt bonica. Si mireu el teaser que corre que allà al SAT mateix el trobareu, tenen treballant amb objectes, amb ombres xineses. És molt bonica, és una obra molt ben feta, molt delicada, que segur que connectarà molt amb tota la família.
I aquesta seria l'obra que recomanes per al públic més petitet?
Exacte. De fet, totes són recomanables per a partida i fins a l'infinit, perquè realment són obres que pel públic adult jo crec que són una delícia. Però sí, aquesta és recomanada a partir de 4 anys.
La tindrem al SAT Teatre, quins dies?
3, 4, 17, 18 de febrer.
Ui!
Sí, per això... Jo
en comptagotes.
Comptagotes, i a més ja us dic que costa molt que pillar aquesta obra i us la recomano molt perquè ja us dic que estan poc temps programats en llocs i si podeu jo us la recomano molt.
tens més propostes, ja has dit que anirem per talles, apugem una miqueta al llistó i una talla una mica més gran. Què proposes?
A partir de 6 anys, mira, una proposta que trobareu al Romea, al Teatre Romea, que es diu L'Alícia, el país dels mòbils.
No és de les meravelles.
Dels mòbils.
És una Alícia contemporània.
Exacte. És un text de la Marta Butxaca, que és una dramaturga contemporània. Nosaltres vam estrenar una obra seva, Litus, que de fet se'n va fer una pel·lícula.
No sabia que feia... que treballava també per públic familiar.
Crec que és la primera obra que ha escrit per teatre familiar. I és un musical, són 4 actors, una miqueta per als que heu vist El petit príncep, Salvant les distàncies, però aquest joc de una escenografia molt buida, que tot són projeccions i actors que realment interpreten molt bé i que canten molt bé, seria una miqueta aquest format, a nivell, perquè us imagineu estèticament. A més, de fet, la protagonista, la que fa d'Alícia, és la Júlia Bonjoc, que ha fet moltes temporades de Petit Príncep. És una actriu que la podeu veure molt a la cartellera barcelonina, tant fent obres de text com teatre musical. I en aquest cas és una adaptació del ja clàssic Alícia al País de les Meravelles, però portat als nostres dies, en aquest país que en comptes de... bueno, d'aparèixer la reina de cors, les cartes, aquí va sobre tecnologies i mòbils i a veure què passa amb tots aquests personatges.
I el mal ús que en fem, no?
Ah, exactament.
Em fa gràcia que és el conill blanc qui roba el mòbil a l'Alícia, en aquest cas a la nena. I clar, segurament que tindrà seriosos problemes. Deu estar una mica enganxada com ho estem tots.
Ah, exacte, com ho estem exacte. Tots. Vull dir que anirà bé pels de partida 6, però pels més grandets també segurament ens anirà bé aquesta reflexió.
Tots farem la reflexió. A partir de quina edat i quins dies?
Mireu, a partir dels 6 anys, del 18 de febrer fins al 10 de març. I una curiositat que em va semblar interessant és que justament el 18 de febrer hi ha una visita escènica. Abans de la funció es porta a terme una visita on pots conèixer els principals elements del vestuari i la escenografia de l'espectacle. Deu ser una visita guiada abans de veure l'obra.
Entre bambalines.
I és interessant. I crec que t'has d'apuntar en alguna banda, has d'avisar, però si us interessés fer aquest pack de veure primer... no, les coses que des de públic no es veuen, els entresijos, i després doncs veure l'espectacle.
Un dia rodó, 18 de febrer.
Vaig arribar a Mazatlán per fer-me càrrec de la tonyinera que havia heredat després de la mort de la meva germana. Ets diferent i això està bé, ho has entès?
I ara ens transportes a la Beckett.
A la sala Beckett, exacte. Que a més la Beckett no acostumen a fer massa teatre familiar. És un teatre familiar, aquí ja per una miqueta més grans, a partir de 10 anys. La companyia Engruna Teatre, que també n'hem parlat diverses vegades d'elles...
recomanat moltes vegades La sopa de pedres.
Moltes vegades, perquè és molt bonica. Doncs tot el que fan realment és molt xulo, però ara ens presenten aquesta nova producció que es diu Dins el cor del món, que és un espectacle que està basat en la novel·la de Sabina Berman, que es diu La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. I és una història protagonitzada per una nena amb condició autista que ens qüestiona sobre quina és la relació entre la humanitat i la natura i com aquesta podria ser diferent. I m'ha semblat molt bonic això que diu l'autora, que ens recorda que les persones amb capacitats diferents són les persones que poden fer diferent al món. I una d'aquestes persones és la protagonista d'aquest espectacle. Realment és un espectacle molt delicat, també, una història molt, molt bonica, que també juguen amb aquesta música més original, que esteu sentint tan embolcalladora, no? I tan suggerent. Són dues actrius que fan diferents personatges i també us la recomano molt per veure també aquesta diversitat de capacitats, no? I també què ens poden aportar aquesta diversitat de capacitats, no? Que sabeu que és molt...
Reivindicant la diferència,
exacte,
l'essència. S'atreveixen amb tots els temes.
Sí, sí, realment Engruna Teatre, no? L'última obra parlaven sobre la guerra, també van fer un espectacle molt bonic sobre la Mercè Rodoreda, i això estèticament també està molt cuidat i està molt bé, perquè al final també la Sala Beckett és un dels teatres històrics de la dramaturgia contemporània i molt local. I per què no també, això és dramaturgia contemporània catalana, per públic familiar, però són dramaturgies de gent d'aquí, que a més ens expliquen històries molt, molt boniques.
I per quina edat està recomanada?
Mireu, a partir de 10 anys. I estaran del 2 al 17 de març.
Tens una proposta també del temple del teatre català, del Teatre Nacional, el TNC.
Sí, a la sala Tallers trobareu un espectacle que es diu Acampada, de la companyia El Pont Flotant. Que El Pont Flotant és una companyia ja historiquíssima del País Valencià, que ens presenta un espectacle que a més va estar també premiat, té el Premi de les Arts Escèniques Valencianes del 2020 com a millor espectacle. Si remeneu a la pàgina del TNC o a la pàgina del Pont Flotant, podeu trobar un petit teaser que realment és molt, molt suggerent i molt engrescador. Hi ha tot un monòleg inicial d'un dels actors de la companyia que parla amb el públic, li pregunta coses i et fas un fart de riure. I llavors l'obra en si és un simulacre d'allò que podria passar si sis amics amb cultures i capacitats diferents decidissin passar un cap de setmana junts a la muntanya.
Ui, aquí pot passar de tot.
Sí, de fet, o sigui, sis persones com siguin, sis amics, siguin com siguin, en aquesta situació pot passar de tot.
Situació fora de la zona de confort. Exacte. I una mica extrema, mare meva.
Sí, sí. Doncs aquest és un exercici que fan els del Pont Flotant, honest, de teatre i diversitat, que consciencia sense dramatismes i amb molt sentit de l'humor.
Això és important.
Sí, 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 sí.
Aquí poden ser una mica més ganàpies.
Sí, a partir
han de ser, vaja.
Exacte, a partir de 14 anys. També només estaran 4 dies, sé que després fan funcions escolars, o uns dies concrets als matins, però pel públic general teniu també dos caps de setmana, 17, 18, 24 i 25 de febrer.
És una edat difícil, l'adolescència, i veig que van sortint propostes. Ara també hi ha rodant la festa de la Daniela Feixas, sí, que passarà per Cal Bolet.
Sí, sí, sí. Sí, sí, realment és un allò que sempre ho comentem, no? Per canalla potser més petita hi ha molta oferta, no? De seguida en aquells moments que saps ben bé què fem la canalla i hi ha molts pares motivats que se'ls enduen a tot arreu. I llavors hi ha tota una franja que, de fet, també a partir de 14 anys, inclús 10, no? Depèn de si el nen o nena ja està molt avesat al teatre. Són aquelles edats que ja pots començar a portar-los a segons quines obres de teatre adult, no? Perquè hi ha moltes coses que ja connectaran. Però aquestes obres que estan pensades ja específicament per tot tipus de públic, però per aquestes edats, realment són obres que estan molt pensades i molt treballades amb aquestes edats i, en aquest sentit, connecten molt bé amb els espectadors.
Acampada a la sala de tallers del TNC, a càrrec de la companyia El Pont Flotant. I aquells grans que no hem d'acompanyar canalla al teatre, també volem teatre. Què ens recomanes?
Doncs mireu, us porto dues peces, una molt gran i l'altra bastant petita.
La molt gran, és, però, molt gran. Diuen que és l'obra més ambiciosa d'aquesta temporada al TNC.
Sí, 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 és els Watson, que la podreu tenir, la teniu a la sala gran a partir del 8 de febrer. I us explico així ràpidament. És una dramaturga anglesa, la Laura Waite, que va ser guanyadora del prestigiós premi Laurence Olivier, signa una obra de teatre contemporani que, o sigui, ella va agafar una novel·la de Jane Austen, que està inacabada, i llavors va fer una adaptació de la novel·la per posar-la en escena i es va fabular, es va imaginar un possible final. Llavors, en aquesta obra de teatre hi ha la primera part, que és l'adaptació d'aquesta novel·la de Jane Austen, i la segona part és l'aportació que la dramaturga fa, com ella s'imagina que aquesta família desemboca.
Que original.
Sí, 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 sí. A més, no han explicat masses detalls, però les entrevistes del director, em surt el nom, del Josep Maria Mestres, expliquen molt, i totes les actrius i actors fan molt d'èmfasi en no revelar què passa en aquesta segona part, que són com dos mons diferents i hi ha moltes sorpreses en aquesta segona part i són com dues històries diferents. I us podeu imaginar aquests personatges de Jane Austen, aquestes que tots tenim, no?, les referents de Mujercitas o de Sentit i Sensibilitat.
Orgull i prejudici, Sentit i Sensibilitat.
Doncs aquestes famílies, no?, angleses, a més amb aquest sentit de l'humor, aquest humor britànic amagat, però que té com molta... que té molta xitxa, no?, que sembla que no estigui passant res, que tot és molt formal i tot és molt polite, no?, però per sota estan passant moltes coses, amb personatges femenins molt potents, escrits en una època fa molt de temps, vull dir, no avui en dia, que té molt de mèrit. Doncs aquests personatges, a més amb actrius i actors molt potents de la nostra... de l'estar sistema català, diguéssim, gent molt jove, com Laura Aubert, també actrius superconsolidades com Mercè Arànega, un total de 18 intèrprets a l'escenari. I això fa una patxoca.
La casa per la finestra.
Però és preciosíssim. Vull dir, clar, només veure tanta gent dalt de l'escenari és una cosa magnífica.
I de totes les edats, no? A més a més.
Sí, sí, perquè hi ha canalla petita, hi ha actors més grans, hi ha també el Jordi Banacolotxa. Vull dir, ja us dic, un elenc molt potent. Per aquesta proposta que, atenció, dura 2 hores 40 minuts... Però bueno...
Entre acte inclòs.
Entre acte inclòs, que clar, no estem massa acostumats ja a aquestes durades, però jo crec que és una de les estrenes d'aquesta temporada.
La directora, la Carme Portacelli, ha avisat que no saben quan ho podran tornar a repetir, perquè han tirat la casa per la finestra, clar. Aquest repartiment tan ampli, O sigui que val la pena aprofitar.
I tant.
Quan hi seran? A partir del 8, ens deies?
Sí, fins al 17 de març.
I una altra proposta per Ganàpies, que només dir el títol, a molta gent ja li ressonarà.
Exacte. És El mestre i el mar, que està al Teatre Eòlia, que és, diguéssim, com les antípodes del Teatre Nacional. És un d'aquests teatres de proximitat que està dins d'aquest grup que ens hem ajuntat, que ens diem el Teatre Batega.
Lligat a l'escola.
Exacte, sí. Eòlia és una escola de teatre, que a més ja fa temps que tenen tant escola per infants, com també formació reglada, com un cicle formatiu, no?, per professionalitzar-se. I també tenen un espai d'exhibició on fan obres de l'escola i també fan obres de companyies. I en aquest cas és una obra escrita i dirigida per Eu Manzanares, que es basa en... Segur que tots ja no heu vist la pel·lícula que corre aquests dies per la cartellera.
Sí, a més es va preestrenar el Most, em sembla.
Exacte.
Almenys es va exhibir, segur.
Aquesta història, no?, aquesta basada en la història real d'Antoni Benages, aquest mestre català que va estar destinat a un poble molt petit de Burgos, a la Pedraja, i que allà, doncs, bueno... És una història realment molt bonica, que si teniu oportunitat de veure tant, hi ha documentals, hi ha aquesta pel·lícula que corre ara. I Eu Manzanares és una dramaturga que, de fet, ens va explicar que ella, l'any 2020, per arran d'una exposició de fotografies d'un amic seu que va anar a fer fotografies en aquesta població, va descobrir aquesta història. També hi ha un llibre que s'ha publicat sobre això, no? que és a partir del que es basa la pel·lícula. Però ella va descobrir aquesta història i va començar com a escriure-la, a fer una revisitació, diguéssim, i va guanyar una beca, una que es diu Carme Monturiol, de dramatúrgia, i va començar a escriure-la, però se li va quedar com així, allò que no va acabar de desenvolupar-la, i mentre ho estava fent, doncs, Casualitats de la vida, el TNC van produir un espectacle sobre aquest tema, que també és molt bonic, que es diu El mar, que és com un espectacle de teatre documental amb objectes, i ara s'ha estrenat aquesta pel·lícula amb moltíssim d'èxit.
Que ho ha petat, sí.
Però bueno, ja tenia ja aquest text aquí, va dir...
Què faig
amb això? I llavors el va cedir a una companyia molt jove, que de fet són alumnes de l'escola Eòlia, havien sigut també alumnes seus, i l'han muntat amb molta delicadesa, amb molt d'entusiasme, i és una companyia molt jove que ens explica aquesta història, que segur que us ressonarà moltíssim.
Quan la podem veure?
Mireu, del 8 al 25 de febrer.
I encara tens unes quantes propostes més,
així
rapidetes.
Sí, en plan titular, perquè ja sabeu que ara ve l'època potent, no?, de la cartellera, aquests mesos que venen ara, i teniu moltes coses, realment remeneu perquè segur que trobeu alguna cosa que us encaixa. Tenim novetats i també tenim reposicions. Per exemple, Fair Fly, de la Calòrica, es torna a programar, en aquest cas, al Teatre Texas, que és una comèdia estrenada el 2017, sobre la bombolla de les start-ups i la cultura emprenedora, que segueix bastant...
Molt vigent.
Sí, vull dir que... I ja sabeu que la Calòrica sempre és una bona opció. També teniu Travi, a la Biblioteca de Catalunya, que també és una obra superbonica. Queden poques entrades, vull dir que afanyeu-vos si la voleu veure, que és una història, aquesta peça de la família Pla Solina, aquesta família de pallassos, que realment també és una obra molt, molt bonica. I aquí tenim dues estrenes, una a la Villarroel, que és Elling, amb el David Verdaguer, que és una adaptació d'una pel·lícula noruega que va estar nominada a l'Òscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, i una altra proposta al Poliorama, que es diu Esperant a Mr. Bojangles, que està dirigida pel Paco Mir, adaptada i dirigida per ell, amb Sílvia Abril i Lluís Villanueva, que també té pinta que serà una de les comèdies de...
Estan fent molt de soroll a les xarxes, a priori.
Sí.
Tenen un bon equip de màrqueting, almenys.
I tant.
I una última proposta, fora de la capital?
Sí, perquè, escolta, m'ha quedat tot aquí molt centralista, això, aquesta vegada. Intento sortir una mica, però mira, aquest cop m'ha sortit així, em sap greu. Però sí, sortim una miqueta, ens anem a Igualada, al Teatre de l'Aurora, que a més és un teatre que fa molts anys que s'ho corren molt i està molt bé que el pugueu anar a visitar. A més, és una coproducció entre el Teatre de l'Aurora i el Teatre Principal de Palma, que es diu Sí, 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 a partir d'un text de Eleanor Bishop i Karin McCracken, un monòleg protagonitzat per Anne Perelló i dirigit per Joan Arquer. I a través de dues històries protagonitzades per quatre joves, parla sense embuts sobre el desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú. Un espectacle per a joves i adults, optimista, commovedor i amb sentit de l'humor. Allà posava, quan entraves a la pàgina web, posava l'obra que desitjaries haver vist quan anaves a l'institut.
Reivindicant el no és no.
Exacte, però amb molta comicitat. I Joan Arquer, n'hem parlat moltes vegades, que dirigeix els espectacles amb molta cura. Només 3 dies, 1, 2
Carai.
I 3 de març, al Teatre de l'Aurora. Que si no el coneixeu, us recomano molt que us hi perdeu per la Igualada, perquè és un teatre que val molt la pena.
I hi ha una iniciativa que es va llançar a finals de l'any passat i que volem recordar, una mena de rècord català teatral, no?
Exacte, a veure si ens en sortim. Recordar-vos que el 16 de març ens hem proposat no deixar cap butaca buida, o sigui que si voleu participar d'aquest repte majúscul, només cal que busqueu una proposta que us encaixi per aquella data i ocupar la vostra butaca.
És cap de setmana?
Sí, jo diria que és un dissabte. A més, hi ha una pàgina web que es diu Cap Butaca Buida, que trobareu totes les propostes que s'han adherit a aquesta campanya per aquell dia, i a més ho podeu filtrar per poblacions, de tot, és fantàstic. Segur que trobeu l'espectacle que us encaixa, i aquell dia totes les butaques plenes.
La
serà
intenció és demostrar la força del públic teatral català.
Sí, fer com un Sant Jordi del teatre.
Un tour de force. I què, Guinness, fins i tot?
Ah, no, home, no crec això. Però bueno, mira...
Sí, és que no sé si hi ha iniciatives similars. Igual és la primera.
Sí, jo crec que sí. Home, i és bonic, no? Vull dir que si aconseguim que sigui aquest dia festiu... Perquè hi ha dies, no? Hi ha el dia del teatre, i tens la sensació a vegades que queda més com entre la gent de la professió, no? Però el bonic és que el públic, si el públic també s'ho fa seu, i d'alguna manera... Bueno, el que passa una miqueta amb els llibres per Sant Jordi, no? Traspassar-ho ja cap a l'espectador i fer aquesta festa.
I tant que sí, 16 de març. Clara Cols, moltes gràcies, bona setmana.
Que vagi molt bé, fins aviat.